Nova patacada de les borses pels aranzels de Donald Trump. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Pànic als mercats financers de tot el món per la por que la guerra comercial desencadenada pels Estats Units derivi en una crisi econòmica global, Joan Bota.
La borsa europea torna a caure amb força avui, amb la banca altra vegada al capdavant, cosa que agreuja les baixades en picat de dijous i sobretot de divendres de la setmana passada. De matinada, els parquets asiàtics també s'han desplomat.
Pendents de l'obertura de la borsa americana d'aquí una hora i mitja, la debacle general no espanta Donald Trump, mentre Europa estudia què fer si la negociació amb els Estats Units no funciona. Connectem amb Washington i en Brussel·les, Francesc Garriga i Jordi Baró.
El president Trump diu que els països europeus el truquen per negociar, però que hauran de pagar molts diners per compensar anys d'aprofitar-se dels Estats Units. Segons Trump, l'economia nord-americana estava malalta i ara toca aplicar un medicament en forma d'aranzels.
La Unió Europea busca avui enviar un missatge d'unitat i calma davant de Trump amb una reunió dels ministres de Comerç. Els 27 discuteixen com ha de ser la resposta als Estats Units, amb totes les opcions de represàlia sobre la taula i, de moment, sense fruits en la negociació amb Washington, amb els últims contactes sense progressos fets divendres.
I en aquest context, el president Salvador Illa ha desgranat aquest matí el seu pla de 1.500 milions d'euros per pal·liar els efectes dels aranzels a Catalunya i també els efectes d'aquesta guerra comercial engegada per Donald Trump. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
La gran majoria, 900 milions d'euros, són per línies de crèdit per les empreses afectades a través de l'Institut Català de Finances i l'altra partida de més pes, 300 milions d'euros, són per ajudes a fons perdut, sobretot pel sector agroalimentari. El president de la Generalitat ha reclamat unitat.
És el moment d'estar tots units en la defensa de la Catalunya de tothom. Fer-ho és defensar una causa més transcendental encara, Europa.
Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, anticipa que la sentència sobre el primer recurs a la llei d'amnistia arribarà abans de l'estiu.
Això no implicaria, però, un retorn immediat de l'exili de l'expresident Carles Puigdemont.
Per què, Madrid, Paula Brujats?
Perquè tot indica que el Suprem es resistirà a aplicar l'amnistia, tot i que l'avali el Constitucional i que continuarà la batalla a Europa per dilatar un any més el procediment. Ho admeten fons del Constitucional, que donen per fet que el Suprem mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont, encara que sentenciïn que l'amnistia és constitucional.
De tornada a Catalunya, els 78.000 alumnes de sisè de primària han començat avui les proves de competències bàsiques per saber amb quin nivell començaran la secundària.
Els de quart d'ESO també s'examinaran aquesta setmana.
Barcelona, Sara Canyete.
Aquestes proves són un termòmetre per veure l'estat del sistema educatiu català i el nivell de domini de les competències bàsiques per part dels alumnes. L'objectiu d'aquest any és confirmar la millora global dels resultats després que toquessin fons ara fa dos anys.
I s'estanca la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya.
El 2023 hi va haver una caiguda del 9% en l'emissió de CO2, però en canvi el 2024 la reducció no va arribar al 2%, són dades oficials difoses avui per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça es prepara ja pel partit de Champions, dimecres, amb Íñigo Martínez recuperat.
Avui s'ha entrenat amb normalitat i, per tant, podrà jugar el partit amb el Borussia Dortmund. Del Barça també sabrem com va el ritme de petició d'entrades per la final de Copa. De moment, ara mateix no hi hauria sorteig, però els socis tenen temps fins dimecres a la nit. I en hoquei patins, el club blaugrana ha fet oficial la renovació del porter Sergi Fernández fins al 26. Fernández fa 15 temporades que juga al club.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes cues localitzades a l'AP7, uns 4 quilòmetres a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, a causa d'un camió avariat que ocupa un carril. La ronda a dalt entre el nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per alguna possible incidència, i la ronda litoral en tots dos sentits, de Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i de passeig de la zona franca fins a Montjuïc en direcció al nus de la Trinitat.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Encetem la setmana en què per fi haurem de guardar els paraigües i la roba d'hivern o encara la guardem una mica?
La guardem una mica. La primavera sempre, sempre, sempre és traïdora i, de fet, tradicionalment podríem dir que ens pot donar ensurts literalment fins als vols de Sant Joan. Per tant, pas a pas, adaptació, capes i anar i venir de la calor, de la fresca. Encara podem tenir alguns dies de nevades al Pirineu, no seria estrany. De moment la setmana pinta bastant tranquil·la, però dimecres a la tarda, per exemple, amb ruixats a l'interior o al Prepirineu, i amb aquest Dragon Khan també termomètric. En definitiva, podríem dir adaptació i prudència.
Molt bé, doncs esperarem uns dies a fer el canvi d'armari. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La preocupació per l'impacte dels aranzels de Donald Trump s'ha instal·lat a les borses, que viuen una altra jornada negra aquest dilluns. Les asiàtiques han caigut en picat i les segueixen les europees, que ara al migdia tenen pèrdues al voltant del 6%, Pilar García.
Sí, el Nikkei de Tòquio s'ha desplomat un 7,7%, la borsa de Hong Kong un 13%, la de Taiwan s'ha enfonsat prop d'un 10% i ha tingut la caiguda més forta de la seva història. I amb aquest precedent i la batacada de Wall Street a divendres, les borses europees cauen ara entre un 5 i un 6%. Segons l'economista Elisabet Ruiz Otras, professora de la UOC, els inversors tenen por d'un delta baix econòmic i d'un augment de la inflació, i avisa que ara el Banc Central Europeu té menys marge per tornar a aplicar la recepta de la pujada de tipus.
Podem tornar a una espiral d'aquest tipus, cosa que ha costat molt sortir-ne, i aquesta vegada, doncs, no partim de marges de tipus d'interès tan baixos com per ser l'altra vegada, que pràcticament està amb el 0%, sinó que estan més alts.
I la durada d'aquesta situació dependrà de com responguin els països als aranzels de Trump.
Si tothom comença en aquesta guerra comercial, s'allargarà més dies. Si es comencen a arribar a acords i es suavitza, doncs s'allargarà menys dies, però que encara pot durar uns dies aquesta incertesa, sobretot en els nivells que estem. Quan es miren els índexs de volatilitat a data d'avui, els mercats ens està marcant uns nivells de volatilitat i de por més grans que els que hi havia en el Covid.
L'euro s'està enfortint davant el dòlar i el petroli està baixant. El Brent cru, el de referència a Europa, cotitza a nivells de 2021, al voltant dels $64 al barril. I això, que si bé pot apaivagar la pujada dels preus, també pot ser un símptoma que es veu a venir un alentiment de l'economia.
Però aquesta caiguda continuada de les borses a tot el món no ha fet moure ni un mil·límetre la posició de Donald Trump, que continua ferm amb la defensa dels aranzels. Treu ferro a la patacada dels mercats i assegura que amb la seva política ha forçat ja més de 50 països a demanar una negociació sobre impostos amb els Estats Units. Això sí, no diu quins països són. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Tots els ulls són a l'obertura de les borses a 3:45, on alguns experts adverteixen d'un possible dilluns negre seguint la tònica de dijous i divendres passat. El president Donald Trump ha explicat que Europa ja l'està trucant per negociar aquests aranzels, però que hauran de pagar-li al seu país molts diners, perquè s'han aprofitat dels Estats Units durant molt de temps. Diu el president que no sap què passarà amb els mercats, però que els Estats Units en surten de tot plegat molt reforçats.
Jo no vull que la borsa baixi, però a vegades has de prendre una medicina per arreglar un problema. I ens han tractat tan malament els altres països per culpa d'un lideratge estúpid. Què passarà amb els mercats? No ho sé, però el que sí que sé és que el nostre país s'ha enfortit i al final es convertirà en un país com cap altre, el més dominant econòmicament.
Trump ha reiterat que els aranzels són una eina fantàstica i que han vingut per quedar-se. El president rep aquest dilluns el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca, després de passar 4 dies a Florida jugant un torneig de golf que, explica la Casa Blanca, ha guanyat ell.
Doncs en ple daltabaix borsari a l'Àsia, el govern xinès ha advertit als Estats Units que les amenaces i les pressions no són la manera de tractar la Xina. Pequín acusa l'administració Trump de practicar el bullying econòmic i d'intentar imposar l'hegemonia nord-americana en nom de la reciprocitat. Pequín, Francesc Canals.
En general, les borses asiàtiques pateixen perquè en aquesta part del planeta es fabrica gairebé tot el que consumim, des de cotxes i telèfons d'alta gamma a tèxtils i calçat de poc valor afegit. I per això els mercats cauen, perquè temen que els aranzels generin una recessió als EUA i a tot el món. Els Estats Units tenen un bilió en B de dòlars de dèficit comercial comercial amb la Xina. Trump diu que vol negociar amb Pequín per resoldre aquest superàvit comercial xinès. En tot cas, serà amb les apostes ben altes per ambdues parts. A més de la resposta del 34%, avui el portaveu de la diplomàcia xinesa denunciava intimidació.
L'enfocament nord-americà és un acte típic d'unilateralisme, proteccionisme i bullying econòmic, que fa mal als altres mentre se'ls gira en contra.
També avui un editorial del Diari del Poble, òrgan oficial del règim comunista, parla de la resiliència de la segona economia mundial. El cel no s'enfonsarà, diu textualment. A més, la dependència xinesa de les exportacions als Estats Units s'ha reduït els últims anys.
I enmig d'aquest escenari preocupant als mercats, la Unió Europea discuteix quina resposta pot donar a Donald Trump. Els ministres de comerç dels 27 es reuneixen a Luxemburg amb totes les opcions de represàlies sobre la taula i volen enviar un missatge d'unitat mentre les negociacions en Washington segueixen sense donar fruits. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Crides a la unitat europea i a la calma avui des de Luxemburg dels titulars de comerç dels 27 citats per discutir sobre la resposta a Trump. La Unió Europea prepara les possibles represàlies amb tots els instruments sobre la taula, que podrien incloure més aranzels contra els Estats Units, però també mesures contra les grans tecnològiques nord-americanes. Robert Habeck és el ministre alemany.
Només els puc dir als socis europeus que hem de mantenir-nos junts. Si cadascú tracta de resoldre el problema pel seu compte, no se'n sortirà.
L'escenari és de mercats en caiguda lliure i de falta de progressos en la negociació amb els Estats Units després dels contactes de l'eurocomissari de comerç divendres amb els seus homòlegs nord-americans. El ministre espanyol Carlos Cuerpo insisteix però en el diàleg.
Aquest mensaje que están lanzando las bolsas a nivel mundial es un mensaje muy claro de que estamos ante una política económica que es dañina. Y dañina para todos a nivel global. Y por lo tanto, tenemos que recapacitar entre todos, intentar avanzar precisamente hacia esa solución negociada.
Cuerpo ha reclamat també que l'acord comercial de la Unió Europea amb el Mercosur es ratifiqui ja abans que acabi aquest any.
I enmig de tot això, a Catalunya el govern mobilitza fins a 1.500 milions d'euros per lluitar des de Catalunya contra els aranzels nord-americans. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut després de reunir-se amb els agents socials i amb les cambres de comerç i de reclamar unitat en tots els fronts. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. La gran majoria dels 1.500 milions d'euros, 900, són per línies de crèdit per les empreses afectades i a través d'aquesta entitat també s'activen 150 milions d'euros més per fons d'inversió i capitalització. I dels altres 500 destaquen els 300 milions d'euros per ajudes directes orientades sobretot per al sector agroalimentari i també per la promoció internacional. La resta són bàsicament per assessorament i acompanyament als sectors afectats. Poc després de presentar el pla als agents socials i a les cambres de comerç, el president de la Generalitat ha posat en valor tenir a punt ja el pla de xoc, tenint en compte l'impacte que s'estima. 3.160 empreses catalanes exportades als Estats Units afectades i 4.000 milions d'euros que mouen.
El món ja no tornarà a ser com el d'abans. Estem en una etapa nova i diferent. Està en joc el model europeu i l'arquitectura geopolítica mundial. Amb la mateixa convicció i consciència, vull dir que estem preparats. El govern de Catalunya està preparat, Catalunya està preparada i ja estem actuant.
Per això ha defensat la necessitat d'una resposta de país i que imperi la unitat en tots els fronts i ha fet aquesta crida poques hores abans que el govern es reuneixi també a la tarda amb els grups parlamentaris.
És el moment d'estar tots units en la defensa de la Catalunya de tothom. Fer-ho és defensar una causa més transcendental encara, que és ni més ni menys que Europa. Des del respecte cap a totes les posicions, demano serenitat, demano unitat, demano confiança i demano determinació, perquè Catalunya segueixi avançant a favor de tothom.
Els recursos per tirar endavant el pla, la gran majoria surten a través de l'Institut Català de Finances amb les línies de crèdit i la resta, uns 450, està previst abocar-los reordenant partides de la pròrroga pressupostària i incorporant noves injeccions al segon suplement de crèdit que encara el govern negocia amb Esquerra i els Comuns.
Doncs bé, abans de la trobada d'aquesta tarda entre el govern i els partits, l'oposició manté la mà estesa per arribar a acords. Això sí, reclamen a l'executiu que els expliqui com ho pensa finançar. Des de Junts per Catalunya, el seu portaveu, Josep Rius, explica que aniran a la trobada amb propostes pròpies i critica que el president Illa no hi assisteixi.
Sense pressupostos, Illa tindrà poc marge de maniobra, més enllà d'aquesta gesticulació que ens té acostumats i darrere de la qual hi ha més fum que no pas una altra cosa. Malgrat l'absència del president Illa, Junts per Catalunya assistirà a la reunió d'aquesta tarda amb la voluntat d'arribar a consensos de país.
Però tornant a les ajudes que ha promès avui el govern, les patronals, Foment del Treball i Pimec les celebren, tot i que demanen també protecció extra pel sector agroalimentari. Per la seva banda, els sindicats volen vincular les ajudes a la protecció dels llocs de treball. Seguim al Palau de la Generalitat, ara amb Mireia Sala.
Bon dia. Foment del Treball i Pimec estan satisfets pel paquet de crèdits i ajudes i han demanat posar el focus als sectors més afectats com l'agroalimentari i en les petites i mitjanes empreses. Pimec alerta de l'impacte que poden tenir els aranzels per a les empreses que no exporten directament als Estats Units, sinó que venen peces a altres empreses d'Espanya o a la Unió Europea que sí que ho fan. Les dues patronals coincideixen que la situació actual és una oportunitat per reindustrialitzar l'economia i que cal fer-ho de forma coordinada. Antoni Canyet és el president de Pimec.
Només amb una resposta coordinada i amb una resposta concertada serem capaços de sortir enfortits d'una situació com la que s'està produint.
Pel que fa als sindicats, reclamen mesures per mantenir l'ocupació en els sectors que poden quedar més afectats pels aranzels i demanen reobrir el debat per poder tenir pressupostos. Javier Pacheco és el líder de Comissions Obreres.
Hem de mirar bé si aquests recursos, aquests 1.600 milions, són suficients o no. Nosaltres pensem que segurament que no i que no entenem que en situacions com aquesta no estiguem plantejant damunt de la taula la necessitat de recuperar la possibilitat de negociar pressupostos arreu, a Catalunya, a Espanya.
El Consell de Cambres de Catalunya està satisfet amb la resposta del govern i no veu risc imminent de pèrdua de llocs de treball.
I la protecció del cinema en català també justifica els aranzels de Trump. Ho diu en l'informe de 400 pàgines de l'administració nord-americana, on puntualitza que rebutja la protecció del cinema en llengües cooficials, com ara el català, el basc o el gallec. Ho considera una obstrucció al comerç, Valeria Obareda.
El text assenyala Espanya com un dels estats de la Unió Europea amb pràctiques que afecten més el comerç de serveis audiovisuals. Per Ferran Cera, president de PROA, la Federació de Productores Audiovisuals, la mesura no té sentit perquè els nord-americans tenen un consum, uns ingressos, un mercat i una exhibició dominants.
Que el Trump vulgui posar mesures proteccionistes sobre el cinema espanyol basat en les llengües oficials em grinyola moltíssim, perquè ells tenen un domini del mercat europeu de que 9 de cada 10 grups de televisió més extensos d'Europa són americans. Warner, Discovery, Disney, Netflix, Amazon, Apple, etc. No? O el 45% dels ingressos són de grups audiovisuals americans, no?
I des de la Conselleria de Política Lingüística remeten a les mesures anunciades pel president Salvador Illa per pal·liar els efectes dels aranzels plantejats per l'administració Trump.
I a nivell espanyol, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, està disposat a donar suport a les mesures del govern del PSOE per fer front a l'impacte de la política aranzelària de Donald Trump. Però hi posa condicions, com ara més ajudes, transparència a l'hora de distribuir-les o agilitzar acords amb altres països com ara l'Índia o Corea del Sud. El cap de l'oposició espanyola s'ha reunit aquest matí amb organitzacions afectades per aquests nous aranzels i també amb consellers autonòmics del Partit Popular. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Feijóo insisteix amb la mà estesa, però amb matisos. Estem davant d'una guerra comercial i no podem estar dividits. Amb aquesta afirmació, Feijóo reconeix que la situació és greu, preocupant, i que la resposta ha de ser d'unitat tant des d'Espanya com des de Brussel·les. Un suport al govern espanyol que el líder del PP adverteix que estarà condicionat.
Vamos a contribuir a superar esta situación porque somos una alternativa útil. Ustedes saben muy bien que en ningún sector y tampoco en política hay cheques en blanco. Por eso espero que el gobierno escuche y entienda que el trabajo que hay por delante es ingente, mucho más amplio de lo que nos han puesto sobre la mesa.
I en la mateixa línia des de la COE, Antonio Garamendi adverteix del perill de la decisió de Trump.
Es una decisión, yo creo, catastrófica para lo que es el mundo de la economía y para la sociedad en general, porque esto lo vamos a notar todo en nuestros bolsillos.
Alberto Núñez Feijóo s'ha reunit amb els sectors afectats per la guerra d'aranzels i les comunitats autònomes governades pels populars. Dimecres que ve, davant el ple del Congrés, explicarà Pedro Sánchez les seves reivindicacions.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una pausa i de seguida novetats judicials sobre la llei d'amnistia.
Catalunya migdia.
Què no faries per les teves amigues? Un cant a l'amistat i a la bellesa. Res més poderós en temps de desconcert. Marta Vives, autora de l'èxit Diguem-ne Amor, torna a les llibreries amb Tens la força de les coses. Aquest Sant Jordi, Tens la força de les coses, editat per Ara Llibres.
Vols liderar el futur?
comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Supersetmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques als millors preus només a Òptica i Audiologia Universitària.
Ja està disponible el catàleg Obramat 2025 amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR perquè els tinguis actualitzats tot l'any. Agafa'l al teu magatzem Obramat.
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 €, amb La Vanguardia.
A foc lent es cuinen les grans decisions vitals. Arnau París ens ho explica amb un relat inspirador de superació, aventura i gastronomia al llibre A foc lent, disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Catalunya migdia.
Passen 21 minuts de les dues. Serà d'aquí a 3 mesos. El Tribunal Constitucional té previst dictar la primera sentència sobre l'amnistia abans de l'estiu. Però, tot i que avalessin la llei, això no voldria dir que a Puigdemont i a Junqueras se'ls amnistiï immediatament, perquè fons del Constitucional mateix donen per fet que el Suprem continuarà la batalla a Europa per ajornar-ne l'aplicació. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Un any després de l'aprovació de l'amnistia i abans de l'estiu és la data que es fixa el president del Constitucional per resoldre el primer gran recurs en contra de la llei, el que hi va presentar el Partit Popular, el que resoldrà si l'amnistia és constitucional i marcarà el camí de la resta de recursos.
La justícia lenta no és justícia i això pues, nos llevaria a tratar de resolver el recurso antes del verano. Y el recurso que presentó el primer partido de la oposición es un buen recurso y nosotros tenemos que responder también con una buena sentencia bien fundamentada.
Cándido Conde Pumpido prepara el terreny davant d'una previsible ofensiva política i judicial si el tribunal, que és de majoria progressista, avala l'amnistia i adverteix.
Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución. Es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático.
S'ha abstingut de mencionar el Suprem, però en privat fons del Constitucional donen per fet que Marchena i Llarena desobeiran, es resistiran a aplicar la llei i recorreran a la justícia europea per dilatar un any més l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva o Bassa per la malversació del procés. Si Puigdemont podrà tornar a Catalunya sense risc d'entrar a la presó, tampoc ho veuen clar el Tribunal Constitucional perquè entenen que el Suprem mantindrà l'ordre de detenció en contra del que preveu la llei.
I encara en l'aspecte judicial, Mercè Caso és la nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en principi pels pròxims 5 anys. En la seva presa de possessió ha contrarrestat les crítiques polítiques per l'absolució de l'exfutbolista Dani Alves i ha anunciat que promourà l'ús del català a les sales de vistes. L'acte institucional s'ha fet a la sala dels Passos Perduts, al Palau de la Justícia, sota l'atenta mirada de les màximes autoritats judicials i polítiques catalanes i amb la presència del ministre de Justícia i amb la presidenta del Tribunal Suprem. Palau de Justícia, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Fa uns minuts que ha acabat aquest acte. Caso, especialista en dret de família, de tarannà progressista i exdegana dels jutjats de Barcelona, ha sortit així al pas de les crítiques contra els magistrats de l'alt tribunal català que han absolt Alves.
Som conscients que les nostres decisions a vegades són difícils d'entendre i de compartir, però el dret és un instrument tècnic, però la crítica no pot comportar la manca de respecte cap a les decisions judicials, perquè d'aquesta forma afeblim l'estat de dret.
Ha fet una crida molt clara perquè els jutges facin servir el català.
A tots els membres de la família judicial que fan servir o poden fer servir el català en l'àmbit domèstic, però que no gosen fer-ho en l'àmbit professional per manca de seguretat. Feu el pas i les persones a les quals us adreceu sentiran que els seus drets han quedat satisfets.
Relleva Jesús María Barrientos, que portava 8 anys al capdavant de l'alt tribunal català.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Prop de 167.000 alumnes comencen aquesta tarda les proves de competències bàsiques. Són unes proves que fan tots els alumnes a final d'etapa i que serveixen per veure si han assolit els coneixements bàsics en llengua, en matemàtiques o en ciències. Hi participen 3.400 centres a tot Catalunya i avui han començat els 78.000 alumnes de 6è de primària. Dijous i divendres serà el torn dels alumnes d'ESO. A l'escola Jacint Verdaguer de Barcelona hi tenim la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Sí, primera jornada de les proves de competències bàsiques finalitzades aquí a l'escola Jacint Verdaguer, una escola pública situada al barri del Poble Sec de Barcelona. Aquest matí ha estat el torn de les proves d'anglès i de català, dues proves que els alumnes ens deien han trobat fàcils. Fins dimecres faran 5 exàmens en total. Les proves de competències es plantegen com un examen tipus test amb múltiples respostes. A l'escola el que han fet aquests dies ha estat practicar amb els exàmens d'anys anteriors perquè els alumnes coneguessin el model.
Cada dia quasi hem estat practicant les competències.
Molt bé, ens ha ajudat molt.
Bastant de medi i anglès.
I és que aquí al centre ens diuen l'avaluació es treballa d'una altra manera. Anna Pérez és la directora de l'escola.
Sí que normalment les escoles no fas exàmens d'aquest tipus, sinó que estàs molt més acostumat a fer treball per projectes i llavors el que és l'avaluació, els nanos poden expressar-ho oralment o fan presentacions o poden fer maquetes, és a dir, l'avaluació és molt àmplia, en canvi aquestes proves sí que estan molt limitades a respondre un qüestionari.
Des del centre diuen que les proves els serveixen per veure quins aspectes han de reforçar, però que no els canvien la manera de treballar. Els alumnes rebran un informe amb els resultats al mes de juny, però aquests resultats no tindran cap efecte ni en l'avaluació final del curs ni en el seu expedient acadèmic.
El govern i els comuns es reuniran aquesta tarda per intentar desbloquejar el decret de mesures urgents en matèria d'habitatge que s'ha de votar demà passat al Parlament de Catalunya. Els seus vots són imprescindibles per aprovar el decret, però ara mateix no estan garantits. En canvi, amb Esquerra Republicana, les negociacions estan molt més encarrilades. Marta Corbalán.
Si el govern vol evitar una derrota política dimecres al Parlament, haurà de cedir a les exigències dels comuns. Aquesta tarda, una delegació del partit es reunirà amb la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneu, i li posaran sobre la taula dues condicions per avalar el decret. Primer, que impulsi canvis normatius per evitar que uns 36.000 pisos protegits passin al mercat privat en els pròxims 5 anys i després també li demanaran que reguli els lloguers de temporada i d'habitacions per evitar que els propietaris inflin els preus. La portaveu dels comuns, Aina Vidal, confia poder arribar a una entesa.
Els comuns anem amb la voluntat d'arribar a un acord i a mi no, és a dir, no ens entra al cap que el govern de la Generalitat i menys després d'haver vist les declaracions de, en aquest cas, les manifestacions que hi ha hagut aquest cap de setmana, no entenguin la necessitat i l'urgència de respondre.
Esquerra també demana com els comuns que s'aprofiti l'aprovació del decret per regular els lloguers de temporada. Segons el portaveu dels republicans Isaac Albert, el govern ha acceptat que Esquerra inclogui la seva proposta de regulació de lloguers durant la tramitació parlamentària del decret.
El govern es compromet a tramitar aquest decret com a projecte de llei i mitjançant el rang de llei podrem introduir el nostre redactat inicial de regular els lloguers de temporada i en aquests moments aquí estem.
Un altre dels decrets on no hi havia acord amb Esquerra és el que regula la seguretat dels càmpings en zones inundables. Davant l'amenaça de tombar-lo, els republicans han aconseguit negociar amb el govern un decret nou que atengui les peticions dels sectors afectats.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Jornada de vaga general a Cisjordània en suport a Gaza, on la rutina bèl·lica no fa diferències al calendari. L'exèrcit d'Israel ha ordenat evacuar una zona al centre de la franja de Gaza per atacar l'indret des d'on ahir Hamas va disparar 10 coets. Coincidint amb l'any i mig de l'inici de la guerra, els palestins reclamen aturar el que qualifiquen de genocidi. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia. El silenci s'ha apoderat avui dels carrers de Jerusalem Est. Quasi tots els comerços han tancat per sumar-se a la vaga que se solidaritza amb els gazians en el dia en què es compleix un any i mig de l'inici de la guerra a la franja. La vaga ha estat molt seguida també en la resta de les principals ciutats de Cisjordània. L'IMAT, que avui no ha obert la seva llibreria, explica per què.
All the European countries, America,
tots els països europeus, els Estats Units, tothom es limita a mirar i no fer res. Fem aquesta vaga per recordar-los que hi ha gent morint cada dia, cada minut, davant dels seus ulls, i no fan res per evitar-ho.
Els atacs d'Israel es mantenen i han deixat una seixantena de morts en les últimes 24 hores, inclosa la d'un periodista, i continuaran previsiblement a Deir al-Balah, al centre de la franja, on l'exèrcit israelià ja ha ordenat el desallotjament de civils després que Hamas disparés des d'allà ahir al vespre una desena de coets cap a Israel. 5 van ser interceptats i la resta només van provocar un ferit lleu. L'efemèride d'avui també ha fet mobilitzar els familiars dels hostatges que encara estan en mans de Hamas. Han sortit al carrer per reclamar Netanyahu que torni a seure's a la taula de negociació. El primer ministre, però, és a Washington, abordant l'assumpte dels aranzels.
Mentrestant, la mortalitat materna ha caigut un 40% des de l'any 2000, però al món encara mor una dona cada 2 minuts durant l'embaràs o el part. És l'alerta que fa l'Organització Mundial de la Salut amb motiu avui del Dia Mundial de la Salut, Purificació Barcelona.
Sí, cada any moren més de 260.000 dones per causes evitables relacionades amb la maternitat i la gran majoria països en desenvolupament. Bruce Hayward, subdirector general de Cobertura Sanitària Universal de l'OMS.
260.000 dones encara moren cada any per causes relacionades amb l'embaràs, causes que es poden evitar. És a dir, una mort cada 2 minuts. La segona gran preocupació és que la majoria d'aquestes morts s'estan produint en països amb ingressos baixos.
En aquest sentit, preocupen les retallades en salut anunciades per aquest any i que poden afectar directament la salut de les dones.
El que està passant des de principis del 2025 amb retallades de finançament que afecten l'accés a subministraments i medicaments i afecten les causes de mortalitat per les mares, com les hemorràgies, la preeclàmpsia o la malària.
Les principals causes de mortalitat relacionades amb la maternitat són les hemorràgies, les infeccions durant el part, les pujades de tensió arterial greus i els avortaments insegurs.
I males notícies perquè la reducció d'emissions a Catalunya s'estanca. L'any passat, les 95 empreses que més CO2 emeten a l'atmosfera van reduir les seves emissions en menys d'un 2%. Lluny del 9% que van reduir l'any 2023, Montse Poblet.
Aquestes 95 empreses energètiques, cimenteres, refineries i altres grans emissors estan sotmesos al règim europeu de comerç de CO2 que els adjudica un límit d'emissions anuals i, si es passen, han de pagar. Malgrat això, segons l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, després d'una baixada de prop del 9% el 2023, l'any passat no van arribar ni al 2% de reducció. Marta Torres, membre del panell de científics que anualment analitza les emissions a Catalunya, confirma l'estancament i subratlla que la reducció acumulada per aquestes instal·lacions des del 2005 és del 43%, lluny del 62% que ens hem fixat pel 2030.
Es confirma que ens hem estancat i en lloc de seguir per reduccions que havíem vist més importants el 2023, que s'han allunyat d'aquest 6-8% anual que necessitaríem per arribar a l'objectiu que tenim de moment.
Per sectors, el que més ha baixat és el paperer, un 18% respecte a les emissions del 2023. L'energètic l'ha reduït un 12%. En canvi, les emissions de les refineries han augmentat prop d'un 6% i les de les cimenteres un 7%.
Passant gairebé 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
En un context d'incertesa econòmica i amb els aranzels de Trump sacsejant l'estabilitat d'Europa, aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio parlem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero.
El govern de Catalunya té clar que ha de protegir els sectors afectats i sabem també no només què cal fer, sinó on som. I nosaltres som amb el projecte europeu.
Com respondrà Catalunya a l'amenaça dels aranzels? Quines conseqüències tindran per la nostra indústria? Li preguntarem a partir de les 9 del matí a la consellera Romero.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
No ho hauria fet sense l'exigència moral que qualsevol líder ha de tenir com a divisa.
El cas Pujol arribarà la setmana que ve als cinemes. La pel·lícula Pare Nostre, dirigida per Manuel Huerga i amb guió de Toni Soler, parla de la crisi familiar i política generada pels diners no declarats que tenien en comptes bancaris andorrans la família Pujol, Marc Garriga.
Huerga i Soler han dit a Catalunya Ràdio que en cap cas volien fer un judici paral·lel, sobretot tenint en compte que el cas arribarà als tribunals al novembre, i per això van triar fer-ne un relat equidistant.
M'agradaria que la contribució real de la pel·lícula fos alimentar el debat, que la gent sorti amb interrogants, que la gent sorti d'allà pensant qui ha estat Pujol per mi. Durant els anys d'empujolisme ens van vendre molt de Pujol, i després de lo del 2014, al contrari, ens el van matxacar molt. En què em quedo, no?
Estem convençuts que rebarem pels dos costats. Però això és el bo, que no hem fet una pel·lícula ni totalment a favor ni totalment en contra. Perquè aquest home té llums i ombres. I en aquesta pel·lícula hi ha llums i hi ha ombres.
A l'expresident Pujol l'interpreta Josep Maria Pou, que ha destacat a Catalunya Ràdio que per fi es fa una pel·lícula a Catalunya per reflexionar sobre fets recents. I, a més, celebra no haver d'imitar-lo.
Jo els vaig dir, però esteu bojos? No pensareu tallar-me les cames? Perquè no penso deixar-me de cap manera. I m'han dit, no, el que volem de tu és aquesta personalitat teva que ens dona una mica la sensació del poder, l'autoritat, això que tu pots emanar com a actor, no?
I és que Josep Maria Pou fa 1,95 m, per això diu això de tallar-se les cames. Carme Sans ha estat l'escollida per interpretar la seva dona, la dona de Jordi Pujol, Marta Ferrusola.
Doncs la setmana que ve, a les grans pantalles, als cinemes, Pare Nostre, sobre el cas Pujol. Però ara tenim estrenes d'aquesta setmana a les plataformes. We'd like to welcome you back. Per exemple, aquesta. Arriba a Netflix la setena temporada de la sèrie de ciència-ficció Black Mirror, Valeria Obereda.
Serà dijous i aquesta entrega consta de 6 episodis. De moment encara no se sap la trama de cadascun, però el creador de la sèrie, Charlie Brooker, apunta que recuperarà l'estil que la va distingir durant les primeres temporades. A Max, a partir de demà, s'emet la sisena i última temporada del Conte de la Serventa, que protagonitza i ara també dirigeix algun capítol Elizabeth Moss. L'esperança, el coratge i la resiliència són elements clau en la recerca de la justícia i la llibertat d'aquest futur distòpic. I a Disney Plus, a partir de dissabte, veurem la segona temporada de Doctor Who, amb les aventures a través del temps i l'espai com a fil conductor.
Però aquestes són sèries que podríem dir velles conegudes. També tenim novetats. No one would ever suspect. Per exemple, aquesta que ens portarà Apple TV. És divendres, Vicios Ocultos.
I veurem com un habitant del luxós barri de Westmont Village a Chicago entrarà a robar les cases dels seus veïns i descobrirà secrets ocults. Filmin demà ens ofereix Infiel, una sèrie romàntica que narra el retrobament d'una parella de 73 i 75 anys. I Movistar Plus presenta també demà el documental que explica l'aventura a Broadway del Mago Pop.
Hem parlat de cinema, hem parlat de televisió, ara música. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya agafa embranzida i en la seva nova gira recupera i fins i tot supera el ritme de concerts d'abans de la pandèmia. El tour posarà en moviment més de 100 músics, 5 prestigiosos solistes i 3 compositors catalans amb el mestre Ludovic Morlot al capdavant, Montse Mas.
Sí, la gira estatal arrencarà aquest cap de setmana a Madrid i acabarà al País Basc al novembre. Entremig, la gira europea passarà per França, els Països Baixos i Alemanya. Seran 11 concerts en 9 ciutats, un recorregut que feia anys que no es veia. Robert Brufau és el director de l'Auditori.
N'hi ha molts més. Ara està eclosionant, ara s'està fent visible tota aquesta feina feta durant aquests anys, no? Portàvem uns anys parats amb la pandèmia, això ens ha passat a totes les orquestres, no som l'única, però sí que és cert que amb aquesta intensitat forma part d'un nou projecte ambiciós.
El repertori anirà variant amb obres de Gershwin, Mussorgsky, Ravel o Albéniz i amb solistes destacats com el pianista Lucas de Barc. Molts dels concerts inclouran peces d'encàrrec per visibilitzar el talent català.
El repertori del país, però sobretot encàrrecs. Estrenes que durem a terme a l'auditori i que han volgut portar en gira doncs, d'Héctor Parra, de Miquel Oliu, de José Río Pareja, etc, etc. Així ho han fet també en el passat, quan vam estar a Hamburg amb Raquel García Tomás, i així continuem.
La banda municipal de Barcelona també viatjarà i oferirà un concert a Porto al maig.
Les principals institucions culturals i artistes del país s'uneixen per condemnar els conflictes bèl·lics i aposten per la música com a element universal d'entesa. Serà en el Concert per la Pau, que es farà el 2 de juny al Gran Teatre del Liceu, Marta Vives.
Impulsat per la Fundació Victòria dels Àngels, el concert comptarà amb el contratenor polonès Jakub Józef Orliński com a protagonista. Actuarà amb el cor i l'orquestra per la Pau, formada per músics i cantaires voluntaris provinents de les principals formacions musicals. A més, la direcció musical d'aquest concert anirà a càrrec de reputats directors com ara Josep Pons, Jordi Savall o Antoni Ros Marvà. Pel director general de Liceu, que acollirà el concert, Valentí Oviedo, els valors de Liceu van en paral·lel amb l'objectiu de la iniciativa.
Si diem que som una institució humanista, això va amb molt d'humanisme i són aquests valors que, ara més que mai, hauríem de tenir ben clars.
La primera edició d'aquest esdeveniment solidari es va celebrar el 2022 amb el motiu del conflicte a Ucraïna. La recaptació de les entrades anirà íntegrament a la Creu Roja.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Barça ja centrat en la Champions.
Aparca el Barça momentàniament la Lliga i se centra en el partit de dimecres amb el Borussia Dortmund. Arriba la setmana dels quarts de final de la Champions. El Barça jugarà dimecres amb el Borussia Dortmund i l'eliminatòria arriba enmig de la lluita del Barça pel títol de Lliga. Seran uns dies, Ramon Salmurri, de molta exigència per l'equip blaugrana.
Moltíssim. El Barça entra a la recta final de la temporada amb les portes de la il·lusió obertes de bat a bat. I aquesta és la primera setmana per enfilar els tres títols en joc que queden. Dimecres, com deies, contra el Borussia Dortmund a Montjuïc, anada dels quarts de final de la Champions. I de cara a aquest partit, Flick té bones notícies. Avui, Íñigo Martínez s'ha entrenat amb normalitat i, si no hi ha cap gran contratemps, de darrera hora estarà a la llista de convocats per dimecres. Una altra qüestió és Dani Olmo. El jugador té molt bones sensacions, però el club no vol córrer cap risc. De fet, de moment, continua fent treball al marge.
El Borussia Dortmund arribarà demà a Barcelona i ho fa després de guanyar el cap de setmana.
I de fer-ho per golejada 1-4 contra el Friburg. L'equip de Niko Kovac encadena dues victòries consecutives en Lliga contra el Mainz i contra el Friburg. 7 gols a favor en 2 partits i només un en contra. I les veus que surten des del vestidor alemany desprenen una mescla de respecte i confiança. Kovac, el tècnic, per exemple, parla de defensar bé i no assumir cap risc. I Sebastián Kehl, el director esportiu, va un pas més allà i parla de fer-li molt mal al Barça. Un Barça que, això sí, arriba imbatut en Champions aquesta temporada a casa. 4 victòries i un empat a 2 contra l'Atalanta.
I per cert, Salmo, que la Lliga acaba de fer un comunicat, a més ara un comunicat anunciant novetats al voltant del cas Dani Olmo i Pau Víctor.
Bàsicament, que han decidit interposar un recurs al contenciós administratiu i sol·licita mesures cautelars contra la resolució del CCD pel cas Dani Olmo i Pau Víctor. Entén la Lliga que es vulnera greument el marc normatiu, diu, en matèria de control econòmic i de tramitació de llicències. I, a més, demana una resposta judicial urgent que garanteixi, assegura, l'equilibri competitiu i la sostenibilitat financera de la competició professional.
I tot i que ara parlàvem de la Champions, si tornem a mirar cap al cap de setmana, l'equip es va deixar escapar una oportunitat de deixar la Lliga molt encarrilada, però, com va dir Flick, un partit menys i més distància sobre el Madrid, ara 4 punts.
La derrota del Madrid contra el València deixava el Barça en una situació idíl·lica, partit a casa contra el Betis per deixar el Madrid a 6 punts, però el Barça, tot i el gol inicial de Gavi, no va poder superar un Betis atrevit. Un empat a 1 que deixa el Barça més líder, 4 punts d'avantatge sobre el Madrid i una jornada menys per acabar la competició.
Seguir creciendo porque tenemos margen de seguir creciendo, que va a costar. Claro, que nos las vamos a pegar alguna vez. Claro, pero ara, vamos a seguir insistiendo.
ara que parlàvem de la Lliga, l'Atlètic de Madrid és l'únic equip dels de la zona alta que ha guanyat aquest cap de setmana, perquè els matalassers es van imposar al Sevilla per 1-2 i ara se situen a 3 punts del segon, que és el Madrid. Guillem Amargant, què més ha donat de si aquesta jornada?
La victòria de l'Atlètic de Madrid també li va servir per obrir forat amb els seus perseguidors. Villarreal i Atlètic Club van empatar a 0 en un duel directe per la quarta plaça, que ara tenen els bascos. També en la disputa per les places de competició europea, el Celta i la Real Societat van aprofitar les derrotes del Mallorca i del Rayo Vallecano per establir-se en posicions europees. Pel que fa al descens, victòries del València, l'Espanyol i l'Alavés, que marquen la permanència, i derrotes del Valladolid, que se situa a 14 punts de la salvació quan en falten 24 per disputar-se, i de les Palmes, que es manté penúltim. La jornada acaba avui a les 9 amb el Leganés o Osasuna.
Doncs d'aquest partit n'estaran pendents precisament en l'Espanyol, rival directe del Leganés en la zona baixa, com el Girona, que empata punts amb els navarresos. El vestidor blanquiblau avui ha parlat un dels noms de moda, Roberto Fernández, Marcos García.
Roberto va arribar al mercat d'hivern i ja suma 3 dianes amb l'Espanyol, la darrera divendres al camp del Rayo. A més, divendres va forçar un penal. Diu Roberto que aquest 0-4 de Vallecas ha estat un impuls per a l'Espanyol.
Súper feliz, con ganas de afrontar los siguientes partidos, porque al final es un chu de confianza y de energía para así afrontarlo, y vamos a ir con todo como en Valleca.
A nivell individual hi ha altres jugadors de l'Espanyol que també destaquen a la parcel·la ofensiva. Qui més és el capità. Javi Puado ha arribat als 10 gols a la Lliga. És la primera vegada a la seva carrera que ho aconsegueix i encara Puado té 9 jornades per millorar aquesta dada. I veurem què passa a Edu Expósito. Va ser la brúixola de l'Espanyol a Vallecas. Ha guanyat la cursa Kral per un lloc a l'11 tipus de Manolo González.
I seguim parlant de la Lliga. El Girona, després de la derrota aquest cap de setmana, cada cop les sensacions són pitjors i els números també, Eduard Solà.
Sí, la derrota de dissabte passat contra l'Alavés a Montilivi ha encès totes les alarmes del Girona, que acumula ja 8 jornades sense guanyar i que confirma la pitjor ratxa de Michel a la banqueta a primera divisió. Només 6 punts a la segona volta, només al davant del Valladolid i les Palmes. I el que és pitjor, les sensacions de dissabte passat van confirmar que ara només hi ha un objectiu: mirar cap avall, ara amb l'Alavés només 4 punts per sota, i pendent del Leganés, que serà el rival del Girona d'aquí a 17 dies a Butarque. Numèricament, el perill real encara és lluny, però l'equip està caient i dissabte passat no va ser capaç de guanyar l'Alavés quan tenia l'oportunitat de deixar-lo despenjat. Hi ha un bon precedent del que va passar la temporada 2018-2019, amb el descens a segona, quan amb Eusebio a la banqueta van sumar només 3 dels últims 30 punts possibles, han aparegut els fantasmes. Mitchell ja va dir després del partit que s'havia reunit amb els jugadors per parlar de la nova realitat i que els havia demanat un esforç en els últims 8 partits que queden. Al Girona li queden 4 partits a casa: Betis, Mallorca, Villarreal i Atlètic Madrid, i 4 més a fora: Osasuna, Leganés, Valladolid i Real Societat. I amb 34 punts, la sensació és que amb 2 victòries i mitja potser en tenen prou per aconseguir la permanència.
I encara tenim una altra informació al voltant del futbol, i bones notícies són per un equip català. A falta de 5 jornades perquè s'acabi la temporada, el Reus Redis ha sumat un nou ascens ara a la segona ref, i és el tercer ascens consecutiu en els últims 4 anys. Carles Vila.
Un ascens que es produeix 5 anys després de la desfeta econòmica del club de futbol Reus, que va provocar primer que perdés la seva plaça a la segona divisió i més tard la seva fallida econòmica. Ara, la capital del Baix Camp tornarà a tenir un equip, en aquest cas, en el futbol semiprofessional. Marc Carrasco és el tècnic del Reus.
Una felicitat immensa per la ciutat, per nosaltres, pel que representem i simbolitzem, perquè crec que aquí a Reus ja hem patit suficient i hem plorat molt, i que crec que ens mereixem com a mínim moments de felicitat. Crec que és un missatge molt clar del que hem expressat la gent de futbol de Reus, que ens hem declarat en rebeldia després de que ens traguessin el nostre equip. Hem decidit lluitar i avui, com a mínim, crec que deixem l'equip a una categoria que mereix aquesta ciutat.
L'ascens matemàtic s'ha fet efectiu després de la victòria del Reus al camp del Sant Cristòbal, combinat amb la derrota del Girona B. Ahir mateix ja es van fer les celebracions amb la tradicional visita a la plaça Prim de Reus.
Ara farem una pausa i després...
Final, victòria del Madrid, 89-91, en un final que hauria pogut passar de tot, però un any després el Madrid continua guanyant clàssics. Barça 89, Madrid, que suma la 14...
Parlarem d'aquest clàssic de bàsquet que es va jugar ahir, i aquests clàssics de bàsquet que de moment sempre guanya el Madrid.
Catalunya migdia.
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 €, amb La Vanguardia.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El tirroc vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen tirroc des de 24,900 €, subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol tirroc no em surt, eh?
Com un llibre pot desencadenar una onada d'histèria col·lectiva?
El llibre Michel Recorda va escampar el pànic i la idea que nens i nenes estaven en perill. Recordaven abusos i rituals satànics que els feien matar animals i que criaven nadons i després els mataven i bevien sang.
Què hi ha darrere del fenomen conegut com a pànic satànic dels anys 80 i 90? Nits sense ficció, Satanàs et reclama. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3Cat.
I el que dèiem abans de la pausa, el clàssic de bàsquet sempre el guanya, de moment, el mateix equip, i no és el Barça. Ahir derrota per 2 punts, 89-91, que suposa la 8ª de consecutiva davant els blancs. Un any aproximadament fa que el Barça no pot guanyar al Madrid, i a més amb una nova polèmica dins del vestidor amb un jugador, amb Dame Sar, Ernest Macià. Per on vols que comencem? Per la derrota al Clàssic o per tot el que ha passat al voltant del jugador?
Mira, comencem per la derrota al Clàssic perquè ho enllestirem ràpid. El Barça va fer, amb les baixes que té, un bon partit de bàsquet davant d'un Madrid clarament superior, que es permet, lògicament, perquè la majoria d'equips ho permeten, descartar jugadors, perquè les plantilles han de ser llargues per força en temporades de 90 partits, i el Barça no. El Barça té el que té, a més amb l'agravant d'aquest jugador del qual parlarem. Amb la derrota del Barça, el que sí que queda clar és que, a falta de 8 jornades, ho té molt difícil per classificar-se com a cap de sèrie del play-off. És a dir, el Barça molt probablement jugarà play-off, però no serà cap de sèrie i, per tant, ja als quarts ho tindrà difícil contra un equip de l'estil del Madrid. No, probablement Unicaja i València seran els rivals. Això en l'àmbit esportiu, derrota del Barça, i aquesta setmana que comença avui és la setmana clau perquè el Barça a Europa es pot assegurar el play-off. La notícia és que el Barça ha perdut aquestes últimes hores un altre jugador, i em comentaves, Dame Sar, aquest jugador italià que doncs el Barça ha fet aflorar per les baixes que té i que ha sortit bé. La veritat és que és un jugador amb 18 anys i amb un grandíssim potencial, però que de la nit al dia ha deixat tirat el Barça. Se n'ha anat aquesta setmana, que comença avui, va marxar ahir, cap als Estats Units, on diumenge juga un partit de joves valors de 18 anys, de 17 anys, del món contra joves valors dels Estats Units. Això ho organitza Nike i és un aparador per les universitats, perquè des de fa 2 anys a les universitats americanes es paga el que aquí es paga per jugadors estrella. És a dir, els jugadors de 18 anys cobren pràcticament el que cobren les estrelles de l'Euroliga, i això ha obert, evidentment, la porta a que molts planters quedin desintegrats i jugadors com Dame Sar se'n vagin allà. Davant d'això, què farà el Barça després que l'hagi deixat tirat el jugador? Joan Peñarroya ens deia que ara s'obre un període bastant curt en què el Barça decidirà si denuncia el jugador o si és pragmàtic i el fa jugar d'aquí al juny, perquè Dame Sar té contracte fins al juny. Joan Peñarroya.
Primero, lo primero que tengo que decir es que Dame es un buen chico. Es un muy buen chaval. El baloncesto de formación ha cambiado. La entrada de tantísimo dinero en el deporte universitario americano ha hecho cambiar el baloncesto europeo, ha hecho cambiar la política, incluso, o hará cambiar incluso la política de canteras de, no del Barça, sino de todo el baloncesto de formación de Europa, seguramente. La decisión del club, o lo que tenga que hacer el club, evidentemente, para proteger pues lo suyo, que es del club, lo sabréis en los próximos días.
Més a més, el Barça també ha de tenir en compte aquesta negociació que es pot assegurar els drets del jugador per si mai torna dels Estats Units, perquè en principi hem de creure que té carrera, perquè és molt bo la Lliga Universitària i després potser l'NBA, però potser un dia ha de tornar, i al Barça li interessa retenir els seus drets. Per tant, no és tan clar que el Barça l'acabi denunciant i aquí s'acabi tot, o que opti per una opció més pragmàtica. I bé, sobre la Lliga ACB, derrota del Barça, victòria ahir, abans ahir del Lleida, va perdre també el Girona, però no veu compromesa la seva situació perquè els de baix no guanyen i, per tant, segueix amb un coixí de 3 victòries. I Joventut i Manresa, que estan encalçant el Barça amb 15 i 14 victòries. Atenció, diumenge que ve el migdia, Joventut-Manresa, duel directe de play-off.
I ja és oficial que Thiago Petrus no seguirà la pròxima temporada al Barça d'handbol. El brasiler de 36 anys acaba contracte el 30 de juny i marxarà del club blaugrana. En canvi, l'equip d'hoquei patins, que encara el tram final de temporada d'una campanya complicada, el que ha fet és renovar el seu capità, Marcos.
Sergi Fernández, el club amplien la seva vinculació al porter, que va arribar al club blaugrana l'any 2010, renova per una temporada més. Per tant, ara firma fins al 30 de juny de l'any 26. Ho valora així el responsable màxim de la selecció, l'exjugador Gavi Cairo.
La seva tasca com a capità aquesta temporada, per primera vegada, jo crec que ho està fent bé, no és una temporada fàcil, per tant està treballant molt amb el grup i això jo crec que li dona molt més mèrit encara a la seva vinculació i renovació.
És la seva primera temporada com a capità i no està sent una temporada gens fàcil. Eliminats d'Europa sense disputar la Final Four de la màxima competició europea, és el moment de l'autocrítica. Sergi Fernández no defuig aquesta responsabilitat.
Totalment enfocats en aquesta Hockey Lliga. Sabem que doncs, tant en Champions com en Copa del Rei no hem estat a l'alçada, no hem complert objectius, no ens amaguem. I treballant el màxim possible, tant a nivell físic com a nivell tàctic, per doncs aconseguir aquesta Hockey Lliga, anar partit a partit, anar treballant, anar traient partits i amb la il·lusió de poder doncs, brindar aquest títol a final de temporada amb l'afició.
També en Hockey Patins, per cert, aquest cap de setmana s'ha certificat el descens del Vic i el Vilafranca. La temporada que ve no jugaran a l'Hockey Lliga.
I en ciclisme, aquest cap de setmana destaca un nom.
The goal was to win, but...
El repte és guanyar, però és molt difícil fer-ho. I no puc estar més feliç de guanyar amb aquest mallot de campió del món aquesta cursa.
To win in this jersey, this race.
És el de l'eslové Tadej Pogačar, que s'ha endut el segon Tour de Flandes al seu compte particular i el primer dels 5 monuments de la temporada.
I el vuitè de la seva carrera, després que Mathieu van der Poel s'imposés fa dues setmanes en el primer monument de la temporada, la Milà-San Remo, Pogačar va respondre a les carreteres belgues per emportar-se el seu segon Tour de Flandes. Ho va fer després d'atacar en cada mur possible, tot i que no va ser fins al darrer pas pel Quaremont, tal com va passar el 2023, quan l'eslové va aconseguir obrir forat amb van der Poel, l'únic corredor que havia estat capaç de respondre als atacs del campió del món. Rubén Peris, director de la Volta a Catalunya, valora la figura de Tadej Pogačar.
Eddy Merckx era un superclasse, però Pogačar és un superclasse i és molt jove, a més, vull dir que jo crec que li queda molta carrera pel davant, moltes carreres per guanyar, i de ben segur que intentarà batre els rècords, els màxims rècords possibles.
Diumenge que ve, Pogačar i Van der Poel es tornaran a batre a l'Infern del Nord. La París-Roubaix serà el tercer monument de la temporada, que servirà de desempat entre els dos corredors més en forma al moment. I, per cert, avui comença la Itzúlia, la Volta al País Basc, amb una crono individual de 16 km i mig i amb noms destacats com ara Joao Almeida, Sepp Kuss o Enric Mas.
I bones notícies per al tennis català. Aquest cap de setmana, Marcel Granollers ha sumat la primera victòria de la temporada. Ha guanyat l'Obert de Bucarest en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, i ho han fet Gerard Traver enmig d'una situació particular.
Un dia especial per Marcel Granollers, marcat pel fred i la neu. El tennista català ha jugat la final corresponent al circuit ATP a Bucarest, Romania, on les condicions meteorològiques han fet endarrerir fins a 5 hores l'inici d'aquesta final. Així ho explica Marcel Granollers, que ha insistit en la dificultat que suposa jugar amb condicions tan fredes.
Quan ens hem aixecat ja estava nevant, les condicions eren molt fredes, teníem que jugar a la final a les 11:30, hem acabat jugant a les 4:30, vam anar a posar la pista central, després ens han dit que jugàvem a una altra, després un altre cop a la pista central, però bueno, les condicions han sigut molt fredes, que normalment per jugar a tornejos a l'aire lliure no són aquestes condicions.
Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha guanyat els alemanys Jacob Schneider i Mark Wollner per 7-6 i 6-4. És l'11è títol que sumen junts al circuit i és el número 28 en la cursa del tennista català, que ha reivindicat la il·lusió que suposa guanyar el torneig després d'estar un temps amb dubtes i passant-ho malament. Marcel Granollers ha confirmat també la seva absència al torneig Godó perquè disputarà l'ATP 500 de Múnic, que per dates coincideix amb el torneig que es disputa a Barcelona.
el personatge del cap de setmana ens porta ara fins als Estats Units per parlar, Marta García, de la Lliga Professional d'Hockey Gel. Cross-ice, Ovechkin fires! Score! The chasing days are done! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer. I concretament d'Alexander Ovechkin, que este cap de setmana ha fet història en marcar el gol número 895 del seu compte particular, cosa que suposa un rècord històric i superar el que tenia el canadenc Wayne Gretzky des de fa, atenció, Laia, 26 anys. El rus és ara el màxim anotador de l'NHL i, per aquelles casualitats de la vida, l'un i l'altre han firmat en el seu moment la històrica xifra amb el mateix número de partits disputats, 1.487. Ostres. El jugador dels Washington Capitals hauria pogut superar el rècord la jornada anterior en casa davant la seva afició, però en aquest partit va preferir donar resistència a un company perquè d'aquesta manera poguera aconseguir el seu primer hat-trick. Així que ara, en la pista dels New York Islanders, tot estava preparat amb el mateix Gretzky en la graderia i amb felicitacions via vídeo de LeBron James, Michael Phelps o Simone Biles, entre d'altres. Alexander Ovechkin té 39 anys, porta 14 temporades consecutives, marcant més de 40 gols per campanya a Rússia. Ni que dir-ho, els encantaria que tornara. Ell també ho vol fer, però espera el moment idoni. Mentrestant, les autoritats aprofiten la tirada que genera Ovi, com el coneixen, i també el seu suport explícit a Vladimir Putin.
Doncs aquest és el personatge al cap de setmana que ha triat la Marta García i que ens ha explicat la seva història. Nosaltres ho deixem aquí, més esports a les 7 amb el Tot Costa, i seguim al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio amb l'Òscar Fernández.